Avui entrevistarem a la presidenta del govern. Després de 8 anys del pacte, ara Marga Proens és la cap de l'executiu autonòmic. Nascuda a Campos l'any 1982, Proens és la primera dona del PP que arriba a liderar el govern balear. I avui torna a ser aquí, a Formentera i a Eivissa, en el marc de la campanya per a les eleccions generals del pròxim diumenge. Marga Proens, presidenta del govern balear, benvinguda a Ràdio Illa.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
De cara a les eleccions de diumenge, presidenta, quin missatge vol fer arribar als formenterers i formentereres?
Sí, jo crec que el missatge que han de fer arribar és el mateix que vàrem fer arribar a les eleccions de dia 28 de maig, on se va produir aquest canvi a totes les illes i també a l'illa de Formentera. Aquesta onada d'il·lusió, aquesta onada de canvi que ha de culminar amb un canvi per part del govern d'Espanya, ja que hi ha moltíssimes coses que depenen en bona mesura de que hi hagi un canvi en el govern d'Espanya, moltíssimes coses que preocupen a la gent de Formentera. Nosaltres, dia 28 de maig, vàrem connectar amb la gent de Formentera xerrant d'allò que preocupa a la gent de Formentera i no d'allò que preocupava en els polítics, donant un missatge de protecció de Formentera, però que protecció i regulació no vol dir ni intervencionisme ni prohibició, donant un missatge de que Formentera, per exemple, és la regió d'Espanya més perjudicada per aquest reglament de costes que se va aprovar l'estiu passat i que afecta de manera directa a nuclis de població i a la manera de viure de la gent de Formentera. Nosaltres, per tant, vàrem adquirir el compromís d'una llei balear, d'una llei autonòmica que defensi la gent de Formentera, però el més important és que tenim el compromís d'Alberto Núñez Feijóo i tenim una de les mesures del programa de govern del Partit Popular de la modificació d'una vegada per totes de la llei de costes estatal que tant està amenaçant, com dic, a la manera de viure i a la manera de ser de la gent de Formentera.
I com ho faran, diguem-ne, per solucionar aquest problema dels afectats per la delimitació costanera? Perquè recordem que ja va haver-hi una modificació legislativa que va ser tombada pel Tribunal Constitucional perquè estava maltrabada. En aquest cas, quina serà la fórmula que tiraran endavant?
Pues s'ha de modificar la llei de costa. Jo vull recordar que aquella modificació, l'únic intent que hi ha hagut de marcar un deslinde propi per l'illa de Formentera va ser tombada gràcies a una denúncia dels senadors del Partit Socialista. Aquest Partit Socialista que sempre ha anat contra Formentera, que només se'n recorda de Formentera quan arriben eleccions i que és el Partit Socialista que ha aprovat aquest reglament de costes, insisteix, fa un any amb nocturnitat, que està atacant a nuclis de població i a negocis històrics de l'illa de Formentera. Per tant, davant aquesta inquina del Partit Socialista contra la gent de Formentera, davant aquesta obsessió per prohibir-ho tot, davant aquesta obsessió per l'intervencionisme duit a l'extrem, el Partit Popular diu que s'ha de regular, que s'ha de protegir, però que s'ha de fer possible aquest equilibri que durant dècades ha estat possible a l'illa de Formentera, que és aquesta combinació amb la protecció del litoral, la protecció de la mar, com no pot ser d'altra manera a un indret com Formentera, amb també l'activitat humana i l'activitat econòmica.
Ja, però com ho farà? Vull dir, la delimitació està feta, l'expropiació també, no sé, com volen intervenir-hi?
Bueno, s'ha de modificar la llei de costes, vol dir s'ha d'anar a la soca del problema, s'ha d'anar a l'arrel del problema, una llei de costes que afecta a altres indrets i, per altra banda, aquesta llei autonòmica que ja també des de Galícia, que des d'Andalusia, que des de Múrcia, comunitats governades pel Partit Popular, ja l'any passat se varen fer les primeres passes, mentre aquí el Partit Socialista no només no feia les passes, sinó que amagava en els ciutadans de Formentera els efectes perniciosos d'aquest reglament de costes.
Escolti'm, ja que avui està entre Formentera i Eivissa, segur que quan travesses Freus passarà pel Parc Natural, ja ho veurà amb els seus propis ulls, hi ha un altíssim trànsit d'embarcacions i tota mena d'activitats irregulars en ple Parc Natural, motos d'aigua, jetfoils en zones prohibides, hi ha Mojito Man, fins i tot hi ha Mojito Woman, presidenta, massatges a bord, música aixordadora en iots fondejats a la costa, a vegades en plena zona de bany. En canvi, no passa com a les carreteres, on hi ha un cert control. De fet, es troba a faltar la presència d'agents de medi ambient de la mar i també de la Guàrdia Civil de la mar en el nostre parc natural. Com que han creat una conselleria de la mar, no ho sé, posaran agents de la mar també?
Efectivament, s'ha de perseguir tota l'activitat il·legal i s'ha de perseguir tot l'intrusisme. S'ha de perseguir tots aquells que s'aprofiten del bon nom de Formentera, del bon nom de les Illes Balears, tots aquells que s'aprofiten de la immensa majoria d'empresaris que fan les coses ben fetes i que ens fan tant de mal a la nostra imatge com a destinació. Jo he dit moltes vegades, nosaltres defensam el nostre model turístic, però evidentment té unes externalitats negatives que s'han de pal·liar, no? I l'efecte il·legal i l'intrusisme és una d'aquestes coses que el govern anterior va mirar cap a una altra banda i que jo de cap manera vull mirar cap a una altra banda. Aquí, tant la Conselleria de Medi Natural com la Conselleria de la Mar faran feina de manera coordinada per perseguir aquestes activitats.
I com ho faran? Jo li preguntava, posaran agents a la mar? Ho dic perquè els homes ara mateix tenen escassíssima possibilitat de poder anar a la mar a posar una mica d'ordre, a part que, bé, de fet n'hi ha molt pocs a Formentera.
Bueno, són coses que encara s'estan definint, com comprendràs, consellers, no fa ni una setmana que estan a les seves conselleries, però jo sí que sé de la intenció de Juan Manuel Lafuente, que és el conseller de la mà, de fer ja una primera visita a Formentera, de mirar el que està passant arreu de l'illa, perquè evidentment si hi ha una illa que se beneficiarà de tenir una conselleria pròpia de la mà, de la gestió, d'aquesta gestió transferida de costes, aquesta gestió que se mos va vendre com històrica i que ja veurem el que té d'històric, això és imprescindible que ho gestioni, no? Una sola conselleria, que per altra banda era una petició de tot el sector i una petició que neix especialment de l'illa de Formentera, on me varen demanar un interlocutor únic. Jo, des del primer moment, per jo Formentera ha estat cabdal, he vengut en moltíssimes ocasions, Formentera continuarà sent cabdal de la nostra acció de govern i per això hem fet cas en aquesta petició i donant resposta a través d'aquesta conselleria de la mà.
Ja que hi som, també funyarà el port de la Savina. Ja coneix vostè el malestar dels empresaris que hi operen, sí, que van assenyalar el seu dia i ho segueixen fent, que l'autoritat portuària s'ha convertit en una mena d'entitat que recapta com més sous millor i no administra eficientment una instal·lació pública com és el port. Què faran amb el port de la Savina i amb l'APB per millorar l'escenari?
Sí, l'autoritat portuària, com saben, és un ens estatal, si bé es veu que el president i el director, el president és a proposta del govern de les Illes Balears. Són tràmits que encara no han començat, perquè també estem en un govern d'Espanya en funcions, com bé saben, esperant aquesta cita electoral que tenim diumenge, però jo sí que vull una autoritat portuària i un govern de les Illes Balears que no només se limiti a nombrar o a proposar, millor dit, el president d'autoritat portuària, sinó que se defineix que també quina ha de ser la gestió d'esports d'interès general, d'esports de l'Estat, que se defineix qui també de les Illes Balears. Jo donaré aquesta batalla, surti qui surti en aquestes eleccions de diumenge que ve, perquè el model que volen pels nostres ports, encara que les competències siguin estatals, se defineixi des d'aquí, des de les Illes Balears i, evidentment, des de les quatre illes. No, no podem perdre, i per això també és important si es concedia la mà, no podem perdre l'essència dels nostres ports, l'essència dels nostres clubs nàutics. No pot ser que la gent de les nostres illes se vegi expulsada també de nostres ports, la gent que té per petites embarcacions. Per això jo també som una gran defensora de tota aquesta gent que viu o que disfruta de la mà i que han estat també demonitzats, que els han venut com si, sí, com si fossin els destructors, no? del medi ambient i com si fos una lluita de classes. No, aquí hi ha gent, i sobretot a una illa com Formentera, que tota la vida ha tingut la seva petita embarcació, per tant, hem de trobar la manera també de poder mantenir aquesta essència d'esport, també aquesta essència de tots els negocis locals que viuen al voltant d'esport, i sens dubte a Formentera és un dels principals problemes en els quals ens trobem.
Presidenta, deixem parlar d'un altre aspecte també relacionat amb la nostra illa, l'educació. La comunitat educativa de Formentera sol·licita ampliacions o millores, en el cas de l'IES Marc Ferrer, ampliació, en el cas del CEIP al Pilar, ampliació i millora, i en el cas del mestre Lluís Andreu, millores. Ho abordaran aquesta legislatura?
Sí, sens dubte hem de fer un pla d'infraestructures educatives. De fet, el conseller d'Educació, Toni Vera, la primera reunió que ha mantingut és amb Vivisec, perquè ens hem trobat un gran incompliment en el que era l'anterior pla d'infraestructures. S'han de construir centres nous, però sobretot s'han d'ampliar i s'han de millorar les condicions dels centres actuals. També jo vull recordar que un dels compromisos que duim nosaltres en el programa de govern és anar assolint de manera progressiva aquesta climatització d'aquests centres escolars. Hem de recordar que les temperatures cada vegada són més extremes, que els nostres infants en el mes de maig o en el mes de setembre van a classes mal climatitzades, i això també es redunda al final en la qualitat educativa i la qualitat del centre, no?
Ja que parlem d'educació, en política lingüística, en què es concreta això de la lliure elecció en els centres educatius de la llengua? S'incomplirà el decret de mínims, presidenta?
No, jo crec que, de fet, la pròpia llei de normalització lingüística parla del dret dels pares a elegir la llengua d'escolarització dels seus infants. Jo ho he dit, han de fer possible aquesta llibertat de les famílies, que és un dret que tenen les famílies, i només les famílies, de triar quin tipus d'educació volen pels seus infants. Han de posar recursos. Jo som molt conscient que aquestes mesures darrere duen molt de recursos, per tant, s'han de posar recursos. S'ha de fer escoltant a la comunitat educativa, s'ha de fer un canvi de la tranquil·litat, s'han d'anar fent passes cap en aquesta major llibertat, però de manera tranquil·la, de manera consensuada, sense renunciar a el que nosaltres duem en el programa de govern, que a més ha aconseguit el suport majoritari dels ciutadans de les Illes Balears. Per això m'han triat, per això els ciutadans varen demanar canvi, per fer efectiu aquest programa de govern, i la meva voluntat és, de manera tranquil·la, escoltant a tothom, de manera progressiva i posant recursos, per a fer efectiu aquest canvi que varen clamar amb tanta contundència els ciutadans del 28 de maig.
Per aquesta lliure elecció es concretaria, per exemple, en que la llengua vehicular pogués ser el català o el castellà i llavors només es faci, diguem-ne, una assignatura de català o de castellà, depèn de la via que hàgim triat?
Bueno, a falta de concretar la lletra petita, el que diu el programa de govern i el que diu, a més, l'acord d'investidura, és que s'ha de garantir aquesta llibertat d'elecció, sempre tenint en compte que hi ha dues llengües oficials. Per tant, nosaltres no privam en els infants d'aprendre aquestes dues llengües oficials. Sí que, evidentment, per exemple, s'ha de modificar la llei d'educació, aquesta llei d'educació autonòmica, que hi havia un consens entre els Partit Popular i el Partit Socialista, i que va rompre el Partit Socialista hores abans, on fins i tot el Partit Socialista està d'acord, com no pot ser d'altra manera, en complir la Constitució, en complir la jurisprudència, i en què xerraven vostres de llengües vehiculars, en què les dues llengües oficials han de ser llengües vehiculars, totes dues.
Escolti'm, ja per anar acabant, presidenta, que a més sabem que ha pogut encabir aquesta entrevista amb Calçador perquè té una agenda molt ocupada, deixi'm fer-li un parell d'últimes preguntes. Per què han suprimit la Conselleria d'Igualtat?
Bueno, la Conselleria d'Igualtat, que tant de rebombori està creant, només s'havia posat en marxa la darrera legislatura. La primera legislatura de Francina Armengol no hi havia Conselleria d'Igualtat. Les competències d'igualtat estaran centralitzades dins Cibedona, que és la manera que jo entenc de donar protagonisme, de donar pes, de donar recursos a l'Institut de la Dona per fer efectives aquestes polítiques d'igualtat, que, insisteix, fins als darrers 3 anys no hi havia una conselleria amb aquest nom, i per la lluita contra la violència masclista i la protecció de les víctimes. Però més enllà de si hi ha una conselleria o no, jo m'hauria de posar un exemple. Hi ha hagut els darrers 4 anys un Ministeri d'Igualtat a Espanya, i mai hi ha hagut una llei tan masclista com la llei de Sí, mai s'han fet tantes passes enrere en la protecció de les dones, mai les dones s'han sentit tan desprotegides, mai hi ha hagut lleis que fins i tot invadeixen els espais d'intimitat o ataquen l'esport femení, que és un espai d'empoderament de la dona, com aquests darrers anys, amb un Ministeri d'Igualtat. Per tant, jo no me perdré en la propaganda. Jo he criticat i critico i alça veu contra el feminisme de pancarta, que darrere amaga retrocessos per la dona, contra aquelles que només se'n recorden de la dona quan s'han de posar el llacet. Hi haurà polítiques d'igualtat, polítiques de conciliació, polítiques de corresponsabilitat, amb recursos i també a través de l'Institut Balear de la Dona.
I ja per acabar, presidenta, imagino que serà optimista de cara a diumenge pels resultats del Partit Popular. Per què creu que el PP ha irrompit amb aquesta força enguany a les Illes Balears?
Bueno, jo crec que perquè els ciutadans no se deixen enganar i no se deixen comprar, perquè els ciutadans han vist com després de 8 anys els principals problemes de les Illes Balears no només no s'han solucionat, sinó que s'han incrementat, perquè han estat 8 anys d'un govern de cartó a pedra on va fiar tot a la propaganda i en el relat. Jo avui venc a Formentera, per exemple, i vaig a la meva primera visita és a l'Hospital de Formentera, i venc també per tornar a reiterar el meu compromís que vaig fer en campanya electoral, ara jo com a presidenta, d'un centre de salut a l'illa de Formentera. Com pot ser que amb més recursos que mai aquests darrers 8 anys, com pot ser que amb més dobbers que mai la gent de Formentera no tingui un centre de salut, hagi de derivar tot a l'hospital, també en les mancances que hi ha a nivell de professionals i a nivell de recursos a l'hospital. Per tant, jo avui visitaré també aquest espai on se podrà fer properament aquest projecte, perquè jo vull que, per exemple, l'accés a la sanitat pública no depengui del codi postal a on viu. I en aquest moment, la gent de Formentera era una gent, per exemple, maltractada amb el que és l'accés a la sanitat pública. En definitiva, aquest canvi s'ha produït perquè el Partit Popular és l'únic partit que ha xerrat del que preocupava en els ciutadans de les Illes Balears, que dona autonomia a cada una de les illes, que posa problemes, que posa solucions reals a problemes reals, que no venim aquí a crear problemes nous com està fent aquesta esquerra woke, una esquerra totalment desconnectada del carrer, una esquerra que no ha sortit de despatxos, i una esquerra, de més, per ja amb una cosa molt més greu, una esquerra que ve aquí a polaritzar, que ve aquí a enfrontar, i per això està invagent com una esquerra que no ha acceptat el resultat electoral de dia 28 de maig, la qual cosa m'apareix una anomalia democràtica molt greu, i una esquerra que està intentant vendre el discurs de la por. El discurs de la por que jo van intentar dia 28 de maig, i que jo davant d'aquest discurs de la por, davant una esquerra, una Francina Armengol, que no li ha escoltat cap proposta en tota la campanya electoral, jo venc aquí a fer propostes, a vendre el discurs de la gestió i el discurs de la il·lusió. La il·lusió sempre avançarà aquells que ja només els hi queda la por, que ja només els hi queda ser propagadors de fake news, que ja només els hi queda, com dic, aquesta actitud trumpista de no acceptar aquest canvi contundent que se va produir dia 28 de maig i que, sense cap mena de dubte, se tornarà a produir dia 23 de juliol.
Presidenta, deixi'm acabar i per fer un aclariment. A què es refereix amb això de l'esquerra woke?
Pues te refereix a una esquerra que ha estat desconnectada del carrer, a una esquerra que mos ha venut que tot funcionava mentre tenim les pitjors llistes d'espera sanitaris d'Espanya. A més, han actuat amb irresponsabilitat, ja que després de les eleccions varen fer una deixadesa de funcions, no se varen renovar els convenis, per exemple, en la gestió d'urgències, se va deixar que els problemes cresquessin. Una esquerra que, per exemple, ha vist com s'anava incrementant els preus, s'anaven pujant els preus, i els únics beneficiats era el govern de les Illes Balears. Jo, la meva primera decisió ha estat reduir despesa supèrflua. Els ciutadans de les Illes Balears estudiaran 4 milions d'euros només amb els càrrecs i amb assessors, perquè aquesta mateixa actitud que tenen les famílies d'estrenyar-se el cinturó quan la inflació està pujant per damunt del 14% els dos darrers anys de les Illes Balears, teníem un govern que vivia totalment d'esquenes a el que era la situació de les famílies, la situació de la classe mitjana, la situació dels autònoms, que són aquests que se van aixecar amb tanta força i que ho tornaran a fer diumenge que ve per dir basta ja de que se'n riguin de nosaltres, basta ja de que mos ofeguin, basta ja que carreguin damunt les nostres esquenes aquesta política de despesa desbocada per fer contents en els propis governants. No? Per altra banda, jo, una de les primeres mesures que compliré també aquesta mateixa setmana serà aquesta baixada generalitzada d'imposts. Aquesta baixada d'imposts per ajudar les famílies, per ajudar les empreses, per ajudar a la classe mitjana, perquè ara que tot puja, ara toca baixar imposts.
Marga Provens, presidenta del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per atendre la ràdio de Formentera, per atendre Ràdio Illa, i que tingui una bona estada aquí a Ses Pitiüses.
Moltíssimes gràcies i encantada d'estar amb vosaltres un altre dia.